Aquesta tarda hem tingut accés a l'enregistrament sencer de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge Calama. Hi ha molts moments distesos, moments més tensos, preguntes sense resposta i la reiteració de Zapatero que no va cometre cap il·legalitat. En ocasions queda clar també que el jutge no dona per bones les explicacions de l'expresident.
No solo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plusultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
Así es.
Con análisis relevante. Uh-huh. Eso, en principio, no es normal. Obviamente, en mi opinión, y normalmente también la de Hacienda.
Sí, he apoyado a mis hijas. En mi opinión, trabajan bien, tienen trabajadores.
Doncs avui el jutge ha imputat també les filles i la secretària de Zapatero. Tot i així, Pedro Sánchez ha reiterat que confia en la seva innocència.
He hablado con el presidente Zapatero durante todos estos días. Le he trasladado mi ánimo personal y por supuesto, mi confianza en su inocencia. Hemos recibido, por supuesto, todos los presidentes de gobierno regalos, algunos que es que ni sé cuáles son. A ver, yo creo que también hay que ser conscientes de que la España de 2007 no es la España de 2026, ni la legislación de hoy es la legislación de 2007.
Per primera vegada, el president del govern espanyol no ha descartat avançar les eleccions seria en cas que no pugui aprovar els pressupostos.
Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
Catalunya nit.
A Donald Trump li costarà vendre com una victòria el pacte que ha segellat amb l'Iran. Si ens preguntem per què ha servit tota aquesta guerra, què ha millorat respecte abans de començar-la, costaria trobar arguments consistents. Però és que, a més, el memoràndum tampoc agrada ni a Israel ni a alguns republicans nord-americans que el consideren massa favorable per Teheran. Connectarem amb Oriol Serra a Washington i explicarem què és el que pot passar a partir d'ara amb l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% del trànsit del petroli mundial.
El Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat la sentència que obliga a fer un 25% de les classes en castellà a les escoles de Catalunya. Considera que per a les famílies castellanoparlants la immersió lingüística és un desavantatge. La notícia arriba un dia abans que acabi per als alumnes un dels cursos més turbulents que recorden. Hem parlat amb sindicats i famílies per saber què plantegen a partir d'ara.
L'onada de calor que es preveu pels pròxims dies, la campanya de la Sega i la Revetlla de Sant Joan preocupen de cara a possibles incendis simultanis. Marc Castellnou, cap dels GRAF, el grup de reforç d'actuacions forestals dels bombers, ha demanat extremar les precaucions.
Tota la vida del juny ha sigut segur, però aquest juny no és segur a nivell d'incendis. És extremadament càlid, l'aire és extremadament sec i, com hem vist aquests dies, es propaga molt de pressa. Llavors, abstenir-nos de qualsevol activitat amb foc, ja sé que és el cap de setmana de Sant Joan i que és tradició.
I ja tenim en marxa el sonar. Comença una nova etapa del Festival de Música Electrònica. Està seguint les actuacions d'aquesta nit el Marc Ruiz. Més endavant hi connectarem.
I com cada dijous, tindrem un informatiu de cine amb l'Àlex Gorina.
Són les 10 i pràcticament 20 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Fins a les 11 de la nit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
La setmana horribilis de Pedro Sánchez té avui un doble capítol. El president espanyol ha admès per primera vegada que contempla l'avançament electoral si el Congrés li acaba tombant els pressupostos, una qüestió que de seguida abordarem, i també el segon capítol, el cas Zapatero.
Toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
24 hores han trigat a filtrar-se, ara ho sentíem, els àudios de la seva declaració com a investigat a l'Audiència Nacional. Catalunya Ràdio ha tingut accés en aquests enregistraments en què l'expresident espanyol defensa aferrissadament la seva innocència i nega en rodó haver fet gestions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Àlex Giralt Robert, bona nit.
Bona nit, sí. L'exlíder socialista va rebutjar una vegada i una altra haver tingut res a veure amb la injecció de diners de l'Estat en aquesta companyia aèria.
No solo no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
Zapatero va dir que mai va negociar cap comissió, que el que va cobrar d'anàlisis rellevante va ser a canvi del seu temps i dedicació com a consultor d'aquesta empresa, al centre de la suposada trama i propietat del seu amic Julio Martínez. No tenien una relació contractual, però, i això va sobtar el jutge Calama.
Me propone, me dice que si yo voy o puedo ser consultor. Sin duda que puede haber otros consultores, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
Así es.
Eso, en principio, no es normal.
També va negar haver ordenat la creació de societats offshore, d'entrada perquè, va assegurar, no sap ni el que són.
Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
I hem sortit de dubtes, Àlex, sobre si van arribar a parlar de les joies decomissades durant l'escorcoll al seu despatx.
A veure, el magistrat va treure el tema, referint-s'hi, si més no, d'una manera curiosa, ara ho sentireu, però Zapatero va acollir-se al dret de no declarar-hi al respecte.
Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
No deseo prestar declaración.
Les dichoses joies, sí, les benaurades joies, que diríem en català. Àlex Gap, de l'executiu espanyol, recordem-ho, està acusat de delicte fiscal i contraband per aquestes peces d'alta gamma i també de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, entre d'altres, pel rescat de Plus Ultra. Zapatero, per cert, va sortir en defensa de les seves filles, l'empresa de les quals el jutge sospita que es va fer servir per canalitzar pessics econòmics.
Sí, he apoyado a mis hijas. En mi opinión, trabajan bien. Tienen trabajadores.
Diu que va ser ell mateix qui va recomanar al seu amic contractar els serveis de màrqueting de les seves filles.
Gràcies, Àlex. Doncs precisament el jutge que investiga la trama Zapatero, ara el sentíem, ha ampliat la causa avui a les seves dues filles, que passen a ser investigades al cas, i això genera més mal de cap als socialistes també. Tot i això, avui Sánchez ha tornat a tancar files amb Zapatero i ha expressat la seva solidaritat amb l'expresident. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
Hola, bona nit.
Comencem per Pedro Sánchez i el que ha dit des de Brussel·les. Com ha reaccionat el nou moviment del jutge?
Doncs un cop més, fent costat a Zapatero, Sánchez ha reconegut que aquests dies ha parlat amb ell i que l'expresident li ha transmès que està tranquil. Diu que confia que pugui demostrar la seva innocència i li ha reiterat el seu suport incondicional, tant del govern com del PSOE.
Me ha manifestado toda su confianza, su inocencia, y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis. Y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues, lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
Sánchez ha afegit que tots els presidents del govern han rebut regals per representació institucional i en reconeixement de l'amistat amb Espanya, i ha assenyalat que l'Espanya del 2007 no és la del 2026 i també que les lleis són diferents. I preguntat sobre la possibilitat d'anar a eleccions si no pot aconseguir el suport necessari per aprovar uns nous pressupostos, com li han reclamat des del PNB aquests últims dies, Sánchez deixa oberta la porta a aquest avançament electoral.
Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos, pues efectivamente, cuando se produzcan estas hipótesis.
Fons de la Moncloa apunten que es tractaria d'un avançament tècnic d'uns mesos perquè la legislatura, diuen, acabaria el juliol del 2027 i en cap cas hi hauria eleccions al 2026.
I Àngels, tornant al cas Zapatero, quins són els arguments del jutge Calama per imputar també les seves filles i també la seva secretària?
Doncs principalment el jutge creu que les filles de Zapatero, Alba i Laura, són una peça clau de la trama per perquè, diu, a través de la seva agència de publicitat, van camuflar i canalitzar pagaments d'operacions rellevants vinculades amb el rescat de Plus Ultra. Zapatero ha reconegut que va encarregar a les seves filles que maquetessin alguns dels informes que ell feia per a empreses investigades en la trama, com la del seu amic Julio Martínez, però sempre ha negat que fos delicte. A més de les filles de Zapatero, el jutge també imputa la secretària de l'expresident. Considera que Gertrudis Alcázar és una peça operativa essencial al servei de la trama. Era l'encarregada de gestionar el compte de correu de l'expresident, agendava reunions i feia gestions amb d'altres imputats.
Gràcies, Àngels. Enmig de tota aquesta tensió política, avui el govern de Pedro Sánchez ha viscut la querella creu al Congrés. D'una banda, ha pogut convalidar finalment el decret que actualitza les bestretes del finançament autonòmic. Comencem per aquí. Joan Vilaplana, bona nit.
Bona nit.
Què suposa i com se n'ha sortit el govern espanyol per aprovar-lo?
Sí, a veure, es tracta del mecanisme pel qual les comunitats autònomes rebran de manera anticipada part dels fons que els corresponen del sistema de finançament autonòmic per aquest 2026. Estem parlant de més de 150.000 milions en total i més de 30.000 milions per Catalunya, que és qui en rebrà més. Avui PP i Junts hi han votat a favor, fins ara l'havien tombat. Tot i això, els juntaires han tornat a reclamar eleccions a Sánchez i Esquerra ha insistit que cal reformar el sistema de finançament. Sentim el portaveu adjunt dels juntaires, Josep Maria Cruzet, i la diputada republicana Teresa Jordà.
Amb la seva debilitat actual, no els hi queda cap altra opció que convocar eleccions.
Des d'Esquerra Republicana exigim anar al fons de la qüestió. Fins al fons, com diria aquell. Al fondo!
Una reforma del finançament autonòmic per la qual avui el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha reclamat diàleg a tots els grups.
La creu, Joan, seria que Junts s'ha unit avui a PP i Vox per instar el govern a assumir responsabilitats, depurar responsabilitats per tots aquests casos judicials a l'entorn del PSOE.
Sí, recordem, però, que les mocions no són jurídicament vinculants per al govern. El PNB s'hi ha abstingut, també Coalició Canària, i la resta de socis del govern hi han votat en contra. El text, però, no incluïa les esmenes en què Populars i Junts demanaven a Sánchez que convoqués eleccions. Recordem que dimarts el PSOE i Sumà van impedir que s'incloguessin a la mesa del Congrés, ho van impedir a la mesa, i un veto que el Partit Popular ja ha anunciat que portarà al Constitucional.
Doncs Pedro Sánchez i el PSOE, que estan a punt de tancar una setmana horribilis, que va començar amb la visita del cas que afecta la parella del president espanyol, amb la vista, i amb la declaració de Zapatero. I la pregunta que ens fem ara és com surt Sánchez d'aquesta setmana. Doncs això li traslladem al cap de Política de Catalunya Ràdio, Raül Flores. Bona nit.
Bona nit. Doncs Sánchez resisteix per ara, però la pressió li creix i molt per dos fronts, pel judicial i també pel parlamentari. El judicial és evident. La foto de Zapatero, un referent del socialisme, declarant per 7 delictes, ha fet mal al partit, tot i que la decisió del jutge de no imposar-li cautelars hagi estat també un respir. Un respir momentani, perquè avui mateix la causa s'ha ampliat també a les seves filles. I en l'altre front, el polític, Sánchez surfeja, però comença a notar també l'aigua al coll. Junts ja fa temps que s'ha apartat dels aliats del PSOE, però el PNB ho fa ara. Els nacionalistes bascos volen evitar que les eleccions espanyoles i les basques arribin a coincidir i li demanen a Sánchez que convoqui els comicis si perd els pressupostos al Congrés, si els perd, entre d'altres, perquè el PNB no li vota. Sánchez s'ha tancat sempre abans d'eleccions. Sempre fins avui, que per primer cop ha admès que s'arribarà a plantejar avançar-les si perd els pressupostos que ell mateix s'ha compromès a aprovar al Congrés. De fet, són aquestes dues pressions, la judicial i la política, les que marcaran el ritme del que quedi de legislatura i les que permetran saber si Sánchez pot aguantar un any més o si s'ha d'aturar abans.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
Quina ratxa! Quants maig portes?
150.
Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Hola a tothom, sóc Carles Porta.
Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa. Assassinat i revenja.
Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Tot fa la mateixa olor de sempre.
Cinema.
Estem en una situació crítica.
Sèries.
This is the most dangerous period I've ever seen.
Documentals, plataformes.
Vinga, va, selfie i marxem.
A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
Memoritzeu la cara del nostre home.
La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
Jo em quedo aquí. No tiraré res. Però em quedo aquí.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
El govern dels Estats Units defensa el memoràndum d'entesa amb l'Iran signat ahir telemàticament pels presidents dels dos països, tot i les crítiques internes que li arriben per aquest acord. Un acord que tampoc no agrada al líder suprem de l'Iran, l'Ayatollah Khamenei, que assegura en un missatge novament per escrit que el va autoritzar per responsabilitat i compromís amb el president del país, de la República. Donald Trump i el vicepresident Vance, d'altra banda, recorden a Israel que aquest acord ha de ser respectat i que l'alto el foc afecta tots els fronts, inclòs també el Líban. Washington, Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit. El president dels Estats Units ha delegat la comunicació sobre el memoràndum d'entesa amb l'Iran al seu vicepresident, J.D. Vance, el qual no ha concretat quan viatjarà a Suïssa per a iniciar les negociacions sobre els detalls tècnics del memoràndum que haurien de culminar amb un acord. Tot plegat, però, ha començat caminant sobre peus de fang. La violència entre Israel i el Líban persisteix, tot i l'alto el foc recollit al memoràndum. Trump hi ha insistit i Vance ha fet aquesta advertència a Israel.
Donald Trump és l'únic cap d'estat de tot el món que simpatitza amb la nació d'Israel en aquest moment. Si jo estigués al govern israelià, no estaria atacant l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
L'administració Trump s'ha enfadat amb Israel per les crítiques sorgides des del govern de Netanyahu, veus que consideren que el memoràndum fa massa concessions a l'Iran, una crítica semblant a la que també s'ha sentit des del propi partit de Trump per part de congressistes republicans. Però mentre Trump recorda a Israel que ha de respectar l'alto el foc, no s'ha estat d'amenaçar l'Iran si se surt del guió, com tampoc s'han estat el seu secretari de defensa, Pete Hegseth, el qual no ha amagat l'ostentació de força que el caracteritza.
Cal subratllar una diferència clau entre aquest acord i d'altres, que és que aquest ha nascut des d'una posició de la força de l'acció americana. L'acord previ d'Obama venia d'un grapat de converses i de precs. Aquest acord ve després de mesos de bombardejos i d'un bloqueig impenetrable.
L'administració Trump insisteix que l'Iran no veurà ni un sol dòlar de les desenes de milers de milions embargats fins ara, mentre no demostri amb fets un canvi d'actitud.
Gràcies, Oriol, bona nit.
Adéu, bona nit.
I avui de nou, jornada molt complexa per la simultaneïtat d'incendis a Ponent, amb 5 focs destacats que se sumen al que va cremar ahir a Talavera de la Segarra. La majoria han començat per treballs agrícoles i des del cos de bombers preveuen dies molt complicats per les elevades temperatures, la campanya de la sega i també la revella de Sant Joan. Lleida, Júlia Albacar, quina és la situació a hores d'ara?
Doncs ja s'han pogut estabilitzar tots els incendis que hem tingut al llarg de la jornada d'avui. Dos a les Garrigues, a l'Albi i Arbeca, un a Gramunt, a l'Urgell, un altre al Farràs, al Segrià, i un altre a Cervera. En total, més de 30 hectàrees que se sumen al centenar que van acabar cremant ahir a Talavera, a la Segarra. La majoria han estat incendis agrícoles en camps de cereal. Dels 5 que hem tingut avui, el de Gramunt i el d'Arbeca han passat en zones on està actiu el nivell 3 del Pla Alfa. Per tant, tot i que hi ha restriccions en l'ús de maquinària agrícola i en els horaris, es poden continuar les tasques de sega. Això no treu que sigui una situació que preocupa els bombers, que estan aplicant estratègies contundents d'extinció, com ha explicat Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, en una entrevista a estos micròfons.
Som extremadament contundents per limitar aquests incendis, perquè a més, com us he dit, són intensos i ràpids. Llavors, l'estratègia és ràpidament intentar estabilitzar-los per no entrar en una situació de simultaneïtat i que se'ns facin, diguem-ne, grans diversos incendis. Per això, doncs, aboquem moltes dotacions.
La previsió és que les temperatures continuïn pujant estos dies i el que preocupa més és la simultaneïtat d'incendis, tenint en compte que coincideix l'onada de calor amb la proximitat de la Revella de Sant Joan i la campanya de la sega, pensant a més que estem en un juny molt càlid. Sentim Marc Castellnou, cap dels Graf, en declaracions a 3Cat Info.
Tota la vida el juny ha sigut segur, però aquest juny no és segur a nivell d'incendis, és extremadament càlid, l'aire és extremadament sec i, com hem vist aquests dies, propaga molt de pressa. Llavors, abstenir-nos de qualsevol activitat amb foc, ja sé que és el cap de setmana de Sant Joan i que és tradició.
Per cert, mereix un capítol a part l'incendi de Cervera, que tot apunta que hauria estat per una burilla que algú ha tirat per la finestra d'un cotxe quan circulava per la Nacional 2.
El govern assegura que la resolució del Tribunal Europeu de Drets Humans sobre el 25% de les classes en castellà a les escoles no tindrà efectes pràctics sobre el sistema educatiu. Estrasburg no ha admès a tràmit el recurs que van presentar Òmnium Cultural i diverses famílies de l'escola de Canet de Mar. Cèlia Forment, bona nit. Què ha passat exactament?
El Tribunal d'Estrasburg no ha admès a tràmit el recurs que van presentar Òmnium Cultural i diverses famílies d'aquesta escola de Canet de Mar. Segons el govern, això no significa que el tribunal hagi sentenciat sobre el fons del debat lingüístic, sinó que simplement ha decidit no estudiar el cas. Per això, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, considera que la decisió no altera l'actual model educatiu català.
Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa i que el govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat per tal de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb competència plena tant en català com en castellà i que l'escola continuï contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
I com han reaccionat les diferents parts implicades?
D'una banda, Òmnium Cultural ha lamentat la decisió i ara espera la futura resolució del Tribunal Constitucional sobre l'ús del castellà a l'escola catalana. El seu president, Xavier Antich, defensa que el model d'immersió lingüística continua sent necessari per garantir el coneixement del català.
Ens preocupa, però sobretot ens esperona estar més preparats davant d'una futura sentència desfavorable per part del Tribunal Constitucional. La reacció haurà de ser clara, contundent i col·lectiva. Hi haurem de ser tots i no només la comunitat educativa.
D'altra banda, l'Assemblea per una escola bilingüe ha celebrat la decisió del Tribunal Europeu perquè considera que reforça la presència del castellà a les aules i qüestiona també el model actual d'immersió lingüística.
Doncs demà més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària i secundària aparcaran les motxilles de l'escola i l'institut fins al setembre. Ha estat un curs convuls, 22 jornades de vaga i un conflicte educatiu encara sense solucionar. Maria Costa, bona nit.
Bona nit.
Quins són els moments més destacats d'aquest curs que ens han portat a aquesta situació?
Doncs ens hem de situar al març, quan el Departament d'Educació aconsegueix tancar un primer acord amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i la UGT, que trenquen la unitat sindical. L'acord, a grans trets, aconseguia un augment d'uns 200 euros bruts al mes.
Entre tots hem aconseguit l'acord més ambiciós al que s'hagi arribat mai en matèria educativa a Catalunya.
Però els sindicats contraris a l'acord, la USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, convoquen un cicle de vagues.
Escolta! Això és una revolta!
El carrer Mestres i docents també insisteixen a demanar més mans, gairebé per sobre de les millores salarials, més mans per atendre l'augment de la complexitat a les aules. Després d'unes negociacions maratonianes, l'USTEC i professors de secundària tanquen un preacord amb el departament en què s'arrenquen uns 400 euros més al mes. La unitat sindical es torna a esquinçar perquè la CGT i la intersindical s'aixequen de la taula. Però, Manel, la qüestió s'embolica quan els sindicats sotmeten aquest preacord a consulta i els mestres el tomben amb un 65% dels vots. Professors de secundària el signen per l'aval d'una consulta interna i l'USTEC es troba amb un distanciament dels docents. Tot això, recordem, amb un estirer i arronsa s'embolicat encara més pel polèmic pla pilot dels Mossos a les aules i per la infiltració dels agents a les assemblees.
I la gran pregunta que ens fem ara és, i a partir d'ara què?
Doncs, d'entrada, el que sabem és que la consellera Esther Niubó començarà la setmana vinent trobades amb direccions, docents i famílies d'arreu del territori. Són trobades voluntàries que s'han d'allargar fins al primer trimestre del curs vinent, això vol dir fins al març de l'any que ve. Les associacions de famílies però diuen que tenen pressa, que la situació és urgent. Ho deia aquí Catalunya Ràdio Jordi de Carreras, que és president de la FAC.
Deixar-ho de vacances com si no passés res, l'únic que podrà fer potser és incrementar-ho, o que si no explota just a l'inici, explotarà cap de pocs mesos. Dilatar-ho en el temps i fer una recopilació d'informació que potser ja està fins i tot processada, doncs pot ser dilatar-ho innecessàriament. Demanem responsabilitat. Els temes aquests són urgents.
L'altre focus aquest dissabte, quan hi ha l'assemblea de docents, en què hi participaran els sindicats contraris a l'acord. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, diu que no faran cap pas sense l'aval dels mestres.
Pot ser que hi haguin accions que no suposin doncs, jornades de vaga, sinó que siguin pressions en diferents formats. Això no es descarta. Igual doncs, ens diuen que ja volen començar amb jornades de vaga. O sigui, l'USTEC no llançarà res que el col·lectiu no vulgui que llancem. Primer hem d'escoltar i després construir de forma democràtica.
Comissions i UGT defensen els minoritaris que l'acord pactat i diuen que al setembre vetllaran perquè es desplegui.
Doncs veurem què és el que passa. Gràcies, Maria. Una pausa i tornem.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona Triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid. Però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa un euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Comença aquesta hora la primera nit de la primera jornada del Sónar. Per primer cop els fans no s'han hagut de desplaçar per veure els concerts de la tarda que han coincidit després amb els de la nit, perquè tot passa al mateix lloc, a la Fira Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat. Marc Ruiz.
Dos veterans han manat a la primera nit del Primavera Sound. The Hacker, Robert Foc, en un petit escenari que recorda un ring de boxa, però que permet que el públic l'envolti per tres cantons. Pioner de l'electroclash i col·laborador de Miskidin, entre d'altres, des de 1996, The Hacker encara més clar, acid house, electro, EDM o techno industrial sense fissures, creant atmosferes intenses i prometedores. Ha escalfat el Sonar Hall abans que hi actuessin els caps de cartell, Cabaret Voltaire. Amb un so a mig camí entre Kraftwerk i Joy Division, la banda de Sheffield ha rescatat discos dels primers 80, com The Crackdown o Red Mecca, amb sons de sintetitzador analògic, modificant l'ona sonora i els controls ADSR. També són protagonistes una bateria electrònica, el baix, que se situa al centre i sona en primer pla per davant de la guitarra gairebé irreconeixible de tan filtrada. Contribueixen a aquesta tenebró post-punk en les lletres cantades com si arrenquessin les masses des d'una distòpia orwelliana que recorda 1984, o la pel·lícula Brasil de Terry Gilliam, o les imatges projectades que recorden els drops d'una cinta de VHS, o els canvis rítmics que juguen amb el teu cervell. L'escenari l'ha inaugurat la lleidatana Mercè amb un exercici de creativitat basat en l'estètica de videojocs com Counter-Strike i amb projeccions gaussianes de la seva habitació. És capaç de fer un pas doble electrònic acompanyat de violí, de versionar Batiscafo Catiuscas d'Antonia Font o d'afegir textures i bases rítmiques al seu missatge de WhatsApp desesperat perquè porta 2 anys treballant en 2 cançons i encara no la convencen.
I ara els esports, Damià Aguilar, bona nit.
Bona nit.
Avui en sprint, va.
El Barça de bàsquet ha competit a València, ha guanyat 112-113 el primer partit de la final de la Lliga CB, que és el millor de 5. Victòria contra, pronòstic a la pròrroga. El nostre company Ernest Macià ho narrava dient: això és un partit NBA, així ho explicava.
Queden 29 segons pel final de la pròrroga. El Barça està guanyant 112-113 a la baixa, la Provítola. A les seves mans la pilota pensa, la pilota està tranquil·la. L'Apro, marcat aquí per Montero. Encara l'Apro, bloqueig, continuació. L'obertura per a Clyburn, s'acaba la possessió. 5, 4, 3, 2, 1. El llançament de 3, no hi va. Rebot.
I el Barça de futbol sala que ha guanyat el segon partit de la final. Per tant, els de Javi Rodríguez a una victòria del títol. Avui 6-1 al Pozo de Múrcia.
Gràcies, Damià.
Adeu.
És dijous, a aquesta hora de la nit és l'hora de la sessió golf amb l'Àlex Gorina. Bona nit, Àlex, com estàs?
Bona nit, què tal, Agnès? Hola, Manel.
Hola
a tothom.
Hola.
Aviam, avui et saludem en la distància, però sabem que portes, com sempre, coses molt interessants per ensenyar-nos d'entrada. Uh-huh. Abans d'entrar en el tema de la setmana que t'ha inspirat, sempre ens portes una perla. Quina és aquesta setmana?
Jo crec que és inevitable que sigui Viva de la Inna Clotet.
Ahà.
Bienvenida. Who wouldn't like to live 120 years?
Igual somos unos soñadores.
Tothom en parlarà, d'aquesta pel·lícula. I després del premi aconseguit al Festival de Cannes, el premi a l'actriu revelació de la Setmana de la Crítica, i després de Tiger i Això no és Suècia, i molt en l'aire d'Això no és Suècia, Viva és realment un retrat femení fet per una directora nova, impetuosa absolutament, que es vol menjar el cinema directament i, a més, plantejar un personatge femení que no sigui el tòpic, és a dir, no el tòpic de tothom està contra mi i tots els homes estan contra mi, a vegades sóc jo mateixa que també estic contra mi. I això ho fa molt equilibrat i molt interessant. Tenim un gran futur de directora i vull afegir una altra pel·lícula que es diu 15 proves d'amor, de Lise Dourneau, que és una altra vegada el tema de la maternitat entre una parella de 2 dones i els drets que tenen l'una i l'altra sobre el fill que han aconseguit fer per inseminació. La veritat és que ja hem parlat molt d'aquest tema, però cada vegada que es diu una cosa més amb sentit comú i amb intel·ligència, afegim una pedreta més en la preocupació universal, precisament pels drets LGTBI+, i evidentment també de les dones.
Mm. I aquesta també va a la cartellera d'aquesta setmana, eh?
Sí. Simultàniament s'estrenen totes dues demà.
Fantàstic. Mm. Molt bé. Escolta, Àlex, i quina és la notícia que t'ha inspirat a la secció d'avui?
Doncs veure, avui és 18 de juny i tinc 2 aniversaris que coincideixen per explicar-vos una bonica història de cinema i del passat que no ha finalitzat encara. I és que el 18 de juny de 1952 va néixer Isabella Fiorella Elettra Giovanna Rossellini, és a dir, Isabella Rossellini, l'actriu model que va ser dona de Scorsese i de David Lynch, que està dit de seguida, eh? I, per tant, filla del mestre neorealista, director de Paisà i de Roma, Città Aperta.
Thank you.
Pel·lícula neorealista indispensable, que es va estrenar a Nova York el 25 de febrer del 1946, i aquí ve tot, eh? Perquè la va veure a Nova York una actriu sueca que estava treballant al cinema americà en l'època que feia pel·lícules com Encadenados i Juana de Arco, és a dir, Ingrid Bergman, i va escriure Rossellini, absolutament entusiasmada, perquè era una persona culta, ben informada, i que va valorar i va apreciar el que aquella pel·lícula portava al cinema en general, no? I se li va oferir amb admiració, després amb amor, perquè fes amb ella el que volgués, no? Per exemple, una pel·lícula. I Rossellini, que es va quedar de pasta de boniato absolutament, va pensar, bueno, doncs vinga, li oferiré una pel·lícula que estigui prevista, que es diu Stromboli, que s'ha de rodar a l'illa de Stromboli, que va d'una dona que es troba en un món que no l'entén i que, a més, se sent presonera a una muntanya. S'assembla molt, tot plegat, a una novel·la catalana, Solitud, de Víctor Català o Caterina Albert, sí, que Rossellini havia llegit i, per tant, la va copiar literalment, però no la va copiar, ho va fer obertament com a gest d'admiració. I això, que va donar peu a una obra que es deia Solitud a Stromboli, que van muntar la Fina Rius i l'Imma Colomer a la Sala Atrium de Barcelona, i que elles mateixes, presentant l'obra, ja parlaven de Rossellini i de Stromboli.
Sembla ser que el pare de Rossellini era una persona molt, molt culta i molt, molt ben llegida, que tenia una mena de club literari o de tertúlies literàries on es discutien grans obres de la literatura europea, i una d'aquestes obres resulta que era Solitud.
El que sí fa aquesta obra és unes ganes boges de llegir Solitud i de veure la pel·lícula.
I, efectivament, el que heu de fer és veure la pel·lícula, també, evidentment, Stromboli, que s'acaba amb una escena d'Ingrid Bergman dalt de tot de la muntanya, amb la crisi personal que ha viscut, perquè és una refugiada bàltica que ve d'un camp de concentració que, gràcies al matrimoni, un pescador de Stromboli té el dret a viure a la illa. Això recorda molts temes contemporanis, també, no? I això va provocar que, en un moment donat, recuperi la fe i en si mateixa. El cert és que la pel·lícula s'acaba amb una escena brutal en plena erupció volcànica que ara sentireu.
Dammi la forza, la comprensione, il coraggio.
El rodatge d'aquesta pel·lícula, Ingrid Bergman i Roberto Rossellini es van convertir en parella i vivien a la Casa Rosa, que encara existeix, protegida per l'Acadèmia del Cinema Europeu, que conserva els tresors de la cultura cinematogràfica d'Europa, com, per exemple, en el castell de Cardona, on es va rodar Campanades a mitjanit d'Orson Welles, no? Mm-hmm. I allà és on Alice Rohrbacher, la directora de Lázaro Felice i La Quimera, estan rodant en aquests moments Three Incestuous Sisters, de la novel·la d'Audrey Whitehead, que interpreten Jesse Buckley, Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Josh O'Connor, Mick Jagger i Isabella Rossellini, que ha tornat a la casa on els seus pares la van concebre durant el rodatge de la pel·lícula Rossellini, que es diu de seguida. La cosa té molta gràcia. Heu de veure Rossellini. I què més heu de veure a banda de Rossellini? Doncs, per acompanyar aquesta història, un film que es deia Vulcano, interpretat per Anna Magnani.
Anche a lei avete sentito il bisogno di dirlo. Adesso cosa devo fare? Volete mettermi alla disperazione? E siete dei cristiani voi, ma che ci andate a fare là dentro se siete tanto cattivi? Ipocriti che non siete altro, perché voi ce l'avete con noi, ce l'avete. Ce l'avete con Maria perché è giovane e bella, ce l'avete con me perché io bene e male la mia vita l'ho avuta, mentre voi siete state condannate a restare qui a diventare brutte e a fare le bestie da tomba.
E notte chi si è addormuto male.
La veu parlant i la veu cantant de la incomparable Anna Magnani, que continua sent part d'aquesta història, perquè abans d'Ingrid Bergman, Roberto Rossellini estava amb Anna Magnani, eren parella, i li havia promès que ella seria la protagonista de Stromboli. Quan Anna Magnani es va enterar de que s'havia enrotllat a Ingrid Bergman i que estaven rodant Stromboli sense ella, va haver una escena mítica a l'Hotel Excelsior de Roma on li va tirar pel cap a Rossellini una plata d'espagueti al pomodoro.
Molt italià.
totalment mediterrani, melodramàtica, sí, sí, etcètera. I ella va rodar una pel·lícula, Vulcano, també a les Illes Eòliques, que va aconseguir estrenar el 2 de febrer del 1950, 8 mesos abans de que s'estrenés Stromboli, de manera que va aconseguir fer la seva Solitud, estrenar-la abans i deixar un pam de nassos a Rossellini i a Ingrid Bergman. Només per tota aquesta anècdota, la pel·lícula ja mereix la pena. I la tercera que us vull recomano és Caro Diario, de Nanni Moretti, que recordareu potser que tenia 3 capítols, en el segon dels quals el director Nanni Moretti visitava Stromboli, que ara és una ciutat de turisme, absolutament, no de pescadors, no queda ni un, és com la Costa Brava, no? I va anar a veure els llocs de rodatge de Stromboli, inclosa la Casa Rosa, i es va trobar amb un batlle que, en fi, escolteu-lo, escolteu-lo.
Esatto, auguri. Per questo e per tutto, auguri. Magari non ci vediamo più, però...
E la luce dell'isola, a cura di un grande direttore della fotografia, Storaro, che cura l'illuminazione e i tramonti di Stromboli. Ricostruire da zero Stromboli, ricostruire da zero l'Italia, un nuovo modo di vivere, con una nuova luce, nuovi abiti, nuovi suoni, un nuovo modo di parlare, nuovi colori, nuovi sapori, tutto nuovo!
Ja, si voleu fer turisme cinematogràfic, aneu al costat de Sicília, a l'estret de Messina, aneu a les illes que hi ha, a Salina, Linari, a Porticello, evidentment a Vulcano, i evidentment també a Stromboli, i podreu fer com Paolo Sorrentino, que passava les seves vacances d'infància i ho explicava, fer la mano de Dios, precisament a Stromboli, o com va demostrar Justit Triet a la seva pel·lícula El reflejo disímil, és un bon lloc per aïllar-se i escriure. En fi, jo acabaré així, si us sembla bé, amb aquestes recomanacions.
I tant. A més, hi ha feina extra aquesta setmana. Sí. No només pel·lícules, sinó també Solitud, de la Víctor Català.
Sí, llibre, sí. I viatge,
sí, això.
Indispensable. Que consti que la història de Rossellini i Ingrid Bergman va donar per 5 pel·lícules més i van anar fins i tot a actuar al Liceu. Això és una cosa poc coneguda. Va fer una funció al Liceu, de Giovanna d'Arco al Rogo, amb Ingrid Bergman actuant i Roberto Rossellini, disfressat de monjo, dirigint l'escena en directe perquè no havien tingut temps de fer assajos. Això està, diguem, en l'anecdotari de Lluís Permanyer de la història de Barcelona. Ho deixem amb una cançó dedicada a Ingrid Bergman del Billy Bragg, com a record de la mare d'Isabella Rossellini.
Home, boníssim, i tant.
Sí?
Sí.
Doncs bona nit. Mila, ja la canta. Not by pennies, dimes, nor quarters, but with happy sons and daughters. And they'll sing around Stromboli, Ingrid Bergman. This old mountain, it's been waiting all its life for you to work it, for your hand to touch its hard rock, Ingrid Bergman, Ingrid Bergman.
Like the room too cold, I always turn it up. Fighting over sweaters, coffee in the same chip cup. You're laughing from the shower, steam on the bathroom glass. Drawing crooked hearts, they fade out fast. We're the same temperature when you pull me close. All the little differences.
Ja sabeu que al Catalunya Nit fem la previsió del temps a partir d'una cançó i de seguida la Gemma Puig ens explicarà com ha triat la d'aquesta nit. Bona nit, Gemma.
Bona nit. Doncs mira, és una cançó de Sanzan que es diu La mateixa temperatura. Per tant, demà tindrem aquesta mateixa temperatura que avui. Avui ha baixat, respecte, tot i que costa una vegada una miqueta de creure, però sí, respecte a ahir, que ahir vam arribar gairebé als 39 graus, avui hem quedat una miqueta més a baix, 37. Tampoc és que hagi baixat molt, però en moltes comarques ha baixat 2-3 graus. Per tant, una miqueta ha baixat la temperatura. Hem tingut una tarda de sol amb algun ruixat molt puntual. I demà tindrem, de moment aquesta matinada, haurem d'estar pendents d'una petita línia d'inestabilitat, uns núvols que ens creuaran de sud-oest a nord-est. No és que vingui grans precipitacions, però sí que pot mullar una miqueta el terra. De matinada, demà al matí, ja tindrem més clarianes, més estones de sol. Algunes boires matinals que altre cop, com a bassa d'avui, es poden formar arran de mar, fruit d'aquest contrast de temperatura, i les temperatures demà no variaran gaire, ni al matí ni tampoc al migdia. Per tant, aquests valors més alts cap als 37 graus cap a ponent, i també el temps no variarà gaire. Tindrem algun ruixat cap al Pirineu força puntual. A partir de dissabte i altre cop, sobretot a partir de diumenge, que comença oficialment l'estiu, i ben bé fins dimarts, doncs tenim aquest preavís d'onada de calor que es manté, amb unes temperatures que pujaran i força. De cara a diumenge ja estem veient doncs alguns valors que podrien arribar per primer cop als 40 graus, i encara entre dilluns i dimarts podria pujar una mica més. Per tant, venen dies de calor molt, molt intensa.
Doncs sí, demà ho acabarem d'afinar de cara al cap de setmana, però ja estem tremolant. Gràcies, Gemma. Bona nit.
Bona nit.
A nosaltres tant ens és la temperatura que faci, que demà a les 10 aquí, eh?
És que estava pensant això, no s'ha estat malament treballant, no?
No, no.
Aquesta calorada fora. En fi, què hi farem? Tot és posar-s'hi bé.
I tant.
Demà a les 10, puntuals.
Aquí estarem.
Adéu-siau.
Bona nit.